Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Us volia comentar que el proper setembre, i degut a l'interès de moltes de vosaltres, iniciarem un nou curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs? Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor i des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs o bé el preu del mateix, i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-77-12, a on us atendran. Us repeteixo el telèfon. 977-65-77-12. Un estudiant de CEN es queixava que no podia meditar. Els seus pensaments no li permetien. Va parlar d'això amb el seu mestre, dient-li: «Mestre, els pensaments i les imatges mentals no em deixen meditar. Quan se'n van uns segons, després tornen amb més força. No puc meditar, no em deixen en pau». El mestre li va dir que això depenia d'ell mateix i que deixés de cavilar. No obstant això, l'estudiant seguia lamentant-se que els pensaments no el deixaven en pau i que la seva ment estava confusa. Cada vegada que intentava concentrar-se, tot un tren de pensaments i reflexions, molt sovint inútils i trivials, irrompien en el seu cap. El mestre llavors li va dir: «Bé, aferra't a aquesta cullera i tingues-la a la teva mà. Ara seu i medita». El deixeble va obeir. Al cap d'una estona, el mestre li va ordenar: «Deixa anar la cullera». L'alumne així ho va fer i la cullera va caure, òbviament, a terra. Va mirar el seu mestre amb estupor i aquest li va preguntar: «Llavors, digue'm ara, qui agafa qui? Tu a la cullera o la cullera a tu?». Certament, aquest conte de la tradició Zen ens convida a pensar en la importància d'estar en estat de presència permanent, en l'aquí i a l'ara, per poder liderar els nostres pensaments, i no que ells ens mantinguin captius, sense poder sortir d'aquesta presó mental que de vegades ens tanquem. La gran majoria d'aquests pensaments estan constituïts per judicis que fem de la realitat, del que ens passa, judicis de valor sobre la perspectiva dels altres, judicis que constantment estan comparant el que passa amb el que va passar o amb el que podria passar. Fem suposicions, inferències, viatjant del passat al futur i viceversa, on la imaginació juga un paper fonamental, aportant idees i pensaments per treure conclusions, que es basen moltes vegades en els judicis previs, és a dir, en prejudicis, proporcionant una falsa sensació de fonamentació que no tenen suport, ja que ningú pot, per exemple, saber amb certesa ni tan sols el que passarà d'aquí uns pocs minuts. Per això, us volia parlar avui de lo que se'n diu la regla o la llei del 90-10. En la seva regla del 90-10, l'escriptor Stephen Covey assegura que realment no existeix això que anomenem a l'atzar en la nostra vida quotidiana. Ell ens diu que cada persona té el poder d'escriure el seu destí amb detalls i manifestar-ho tal qual ho ha decretat. Ens diu que nosaltres mateixos decidim com serà el nostre dia i ens demostra com funciona aquest principi utilitzant un exemple obvi. El que explica Covey és que només el 10% dels esdeveniments en les nostres vides estan fora del nostre control i aquests són els que passen a fora. És a dir, les circumstàncies que ocorren externament a la nostra vida, però que ens afecten directament i poden o no influir en nosaltres, depenent de si ho permetem o no. Aquests són el 90%. De fet, no podem pas evitar que se'ns caigui un plat a terra o que el nostre tren es retardi. Però sí, el que podem controlar és la nostra pròpia reacció davant d'aquestes circumstàncies adverses. Stephen Covey assegura que un esdeveniment té un 10% de realisme i que l'altre 90% és el resultat de la nostra reacció. Si la teva reacció és negativa, o sigui, una reacció estressada i de mal humor, això repercutirà en el teu estat d'ànim general i en el que estiguis creant en aquell moment per al teu futur immediat i no tan immediat. Doncs el 10% de la vida són coses que ens passen i no tenim cap control sobre aquests esdeveniments. I el 90% de la nostra vida depèn de com reaccionem davant de les coses que ens succeeixen. Podem tenir un control total sobre la nostra elecció de reacció davant les coses que ens succeeixen. A continuació, i a tall d'exemple, t'explicaré una situació que ens ajudarà a visualitzar millor aquesta llei del 90-10 i que ens en parla en Covey. Suposem que un pare de família, que anomenarem Toni, s'aixeca tard i va a la cuina per esmorzar amb la seva família. La seva filla, sense voler, vessa el got de suc al seu pantaló. En Toni s'altera, li crida, va canviar-se de roba molt precipitadament. Quan torna, veu que la seva filla està plorant i no ha pogut acabar-se el seu esmorzar, ni està a punt per anar a l'escola. Tant la seva filla com la seva dona estan enfadades per la seva reacció violenta davant d'un fet inevitable. Llavors, en Toni surt molt tard de casa i, per postres, el trànsit està impossible. La seva filla, molt callada i enutjada, arriba tard a la seva escola i també resulta que aquest pare de família, en Toni, del nostre exemple, amb tot el fullon que porta, s'ha deixat el document molt important que avui havia de presentar sense falta. Resulta que l'havia deixat a taula per revisar-lo abans d'anar-se'n, però amb el caos generat, finalment se'l va oblidar. En Toni alça la veu i la seva frustració va en augment. El seu jefe també el renya. A la conclusió a qual arribem és que aquest pare de família, en Toni, ha espatllat tot el seu dia i també el de la seva família per causa de la seva reacció. No podia haver fet res per evitar que es vessi el suc, però sí podia haver controlat les seves reaccions davant aquest fet. El seu 90% ha estat exclusivament causa seva, per no saber controlar les emocions. Bé, penseu-hi també, a tall d'exemple, la quantitat de vegades amb què nosaltres mateixos, igual que en Toni, el nostre protagonista de la història d'abans, reaccionem malament davant d'un esdeveniment. I aquest 90%, que depèn de nosaltres, li donem el poder perquè ens amargui tot el dia.
Swallowed in the rain.
Imaginem ara que la reacció del pare de família, o sigui del Toni, de l'exemple que us he explicat abans, hagués estat totalment diferent. La seva filla vessa el suc, aquest és el 10% que no pot controlar, i es mostra sorpresa, espantada i preocupada. El nostre protagonisme s'ho pren amb calma i diu: «Oh no, hauré d'anar-me a canviar aquests pantalons, però no et preocupis, filla, en tinc un altre dalt. Cal tenir una mica més de cura, però són només uns pantalons». Llavors accepta les seves disculpes i ajuda a netejar el desastre. Després li fa un petó i se'n va a canviar-se de roba. La seva esposa se sentiria orgullosa del bon marit que té i segurament se n'hagués recordat d'emportar-se aquest document tan important que es va deixar. Ja que, com tots sabem, l'enuig genera ofuscació mental i l'harmonia fa que la teva ment flueixi. Llavors, la seva filla hauria aprofitat el moment del trànsit per tenir més connexió amb el seu pare, explicant-li les seves coses, i arribaria contenta a l'escola. I el pare de família, en Toni, encara que hagués arribat una mica tard a la feina, podria resoldre-ho tot de manera fructífera. Com podeu comprovar, tenim aquí, amb aquests exemples, dos escenaris totalment diferents que van començar de la mateixa manera. Conclusió? Tot canvia, d'acord a les teves reaccions davant dels esdeveniments, davant dels desdeveniments de la teva vida. Per descomptat que pots seguir culpant els altres pels teus problemes i pots queixar-te de que tot et va malament, per culpa de tal o per culpa de qual, però t'ha ajudat això alguna vegada? Viure amb consciència el dia a dia es converteix en éssers més harmoniosos i més feliços. L'autoobservació que ha de ser constant, analitzant a cada moment el nostre comportament i també les nostres reaccions per obtenir el màxim aprenentatge en cada acció. Si el teu avió està enrederit i la programació del teu dia s'està veient arruïnada, no t'enganxis, no li crides al personal de l'aeroport. Ells no en tenen pas la culpa. En canvi, el que sí que pots fer és acceptar la situació davant de la qual et trobes i aprofitar el temps que tens lliure, o bé sigui per llegir un llibre, o potser per conèixer altres passatgers del mateix viatge. La regla 90-10 és una excel·lent estratègia de pensament responsable amb la qual eliminem el nostre paper de víctima i ens otorga sempre el poder de l'acció. El nostre poder de l'acció, de com reaccionarem davant d'una determinada situació. Vivim diàriament cedint el nostre poder personal als altres de diferents maneres. Són més les vegades que ho fem de les que ens imaginem i no podem donar-nos compte si no ens autoanalitzem. Quan actuem utilitzant conductes destructives o conductes que demostren la nostra inseguretat, ens estem simplement autodestruint. La forma més completa de cedir el teu poder és quan t'esforces per aconseguir l'aprovació dels altres ignorant la teva autenticitat. Deixa d'enfocar-te en obtenir l'aprovació dels altres i comença a millorar el que ja ets. Centra't en millorar el teu 90% d'accions amb responsabilitat i veuràs com tot canvia al teu voltant. El 10% no el pots controlar, però tingues present que si tu canvies, tot el teu món canvia. És una qüestió de percepció. I com deia Buda, tot el que som és el resultat del que hem pensat. El tenir una bona o una mala actitud és una habilitat que els éssers humans podem desenvolupar i un dels passos més importants que podem prendre per assolir el nostre veritable potencial. Es veu que hi havia una vegada un rei que va oferir un gran premi a aquell artista que pogués captar en una pintura la pau perfecta. Es van presentar molts pintors, alguns de fama reconeguda, amb teles que representaven belles escenes. El rei, durant diversos dies, va observar i va admirar cada obra, però només n'hi van haver dues que realment li van agradar, i va haver de triar-ne una d'elles. La primera era un llac molt tranquil. Aquell llac era un mirall perfecte, on es reflectien les plàcides muntanyes que l'envoltaven. Sobre aquestes es trobava un cel molt blau, amb tènues núvols blancs. Tots els que van mirar aquesta pintura van pensar que, sense cap dubte, reflectia la pau perfecta. Tots van apostar que seria l'escollida. La segona pintura també tenia muntanyes, però aquestes eren escabroses, descobertes i sense vegetació. Hi havia un cel furiós, del qual queia un xàfec impetuós, amb llamps i trons. A l'esquerra es distingia clarament un arbre partit per un llamp. Muntanya avall, semblava retrunyir un espantós torrent d'aigua. Tota aquesta escena no mostrava per res el que entenem per pau perfecta. Més aviat, tot el contrari. El rei, una mica sorprès pel quadre, es va aturar a observar-lo amb més cura i va veure després, de la cascada, un delicat arbust creixent en una esquerda de la roca. En aquest arbust es trobava un niu i dins d'ell assegut plàcidament un ocellet. Quina de les dues pintures serà la pintura guanyadora? El rei va triar la segona. I sabeu per què? Perquè la pau no significa estar en un lloc sense sorolls, sense problemes, sense treball dur, sense dolor. La pau significa que tot i estant enmig de totes aquestes coses, ens mantinguem calmats, calmats dins del nostre cor. Aquest és el veritable significat de la pau. Igual que la pintura, malgrat les circumstàncies adverses de la vida, cal sempre trobar la pau en el teu cor. Viure en pau interior és, en definitiva, un acte d'elecció personal. És el nostre 90% que depèn de nosaltres, de la nostra lliure reacció a les circumstàncies que ens presenta la vida, de l'ús del nostre poder personal, de decidir.
Right here.